Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 26 d'octubre de 2020 des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Plegades farem aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12 amb l'Alt i el Baix Penedès com a protagonista. Com cada dilluns, començarem explicant la setmana amb la roda d'actualitat. D'aquí uns minuts, emissora a emissora, us expliquem quina serà l'activitat política, econòmica, cultural i social que tindrà lloc als nostres municipis al llarg d'aquests propers dies. I a continuació, flash informatiu, primera cita amb l'actualitat del Penedès. Després del flash de 9:15, arriben els esports, com cada dilluns, amb marcadors i resultats d'hoquei i algun de futbol. I avui entrevista a Iñaki Iniesta, subcampió d'Europa el passat 2017 i campió de Catalunya aquest 2020 de padbol. Obrirem la segona hora amb l'actualitat que avui destinem a presentar la campanya Compra a Prop, que ha començat aquest diumenge. En parlarem amb el dinamitzador de comerç del Foix, Joan Anton Calaf, i amb un parell d'establiments que hi participen. A 10:45, segona cita amb les notícies de casa nostra i a continuació parlem de plantes, de jardineria, amb el jardiner Tom Vilarrubias. A les 11, quan ja haurem superat el meridià i ens quedarà una horeta per tancar parada aquest dilluns, us proposarem un petit parèntesi, perquè el professor de filosofia Pere Martí ens acostarà a la seva secció quinzenal Feinegem amb filosofia. Preguntes sovint incòmodes i moltes vegades sense resposta. No us la perdeu. A 11:45 tornen les notícies de casa nostra a l'Alt i Baix Penedès. En qüestió de 5 minuts us anem posant al dia amb aquesta tercera cita. I a continuació, la psicòloga i coach Montserrat Ferraro tanca el Penedès en xarxa d'aquest dilluns amb la seva secció Com ser tu. Avui parlem de l'escola i de l'institut. Entrem a les aules, parlem de mascaretes i de com trampejar la situació. I a banda d'aquestes tres cites amb les notícies del Penedès, encara ens queda una altra cita que arriba puntualment cada hora en punt. Hem començat a les 9, seguirem amb butlletins a les 10, a les 11 i a les 12 per explicar-vos què passa més enllà del Penedès. És dilluns i entomem amb moltes ganes aquesta última setmana del mes d'octubre a les portes de Tots Sants i de la Castanyada, una castanyada i una festa molt i molt atípica. Vinga, comencem setmana i comencem dilluns al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Les visites al cementiri, les flors, les castanyes, els moniatos i també el Halloween seran protagonistes aquest final de setmana, però al llarg d'aquesta setmana passaran altres coses. Us ho expliquem tot en aquesta roda d'actualitat que encetem a la capital del Cava, a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia i bona setmana.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana, ara ho deies, no? Protagonistes aquest cap de setmana, moltíssimes cites imperdibles per celebrar aquesta castanyada i aquests Tots Sants. Doncs bé, en aquesta zona nord-est de l'Alt Penedès arrenquem amb informació de servei justament relacionada amb l'obertura dels cementiris. És que l'accés està limitat durant aquests temps per tot el tema de la Covid-19, però han ideat horaris especials, per exemple, a Avinyonet del Penedès, amb els cementiris municipals de Sant Salvador de les Gunyoles i de Sant Pere d'Avinyó, que estan oberts des de divendres i fins al proper 8 de novembre, de 9 del matí a 6 de la tarda. A Gelida, per exemple, també estarà obert el cementiri municipal i està obert, de fet, des d'ahir i fins al dia 2 de novembre, també de 9 del matí a 6 de la tarda. De 10 del matí a 6 de la tarda estarà obert el cementiri de Sant Quintí de Mediona, des d'aquest dissabte passat, de fet, i fins al proper diumenge, dia 1 de novembre. I finalment, aquí a Sant Sadurní i al municipi veí de Monistrol d'Anoia, els dos cementiris estaran oberts des d'avui i fins al proper 3 de novembre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Més informació de servei, ara referent a la campanya de vacunació de la grip que s'està fent durant aquests dies, de fet, aquí al Penedès. Recordar només que abans d'avançar als municipis on aquesta setmana es fa aquesta campanya de donació, dir que cal demanar cita prèvia. Doncs bé, a Font-rubí es farà aquesta campanya demà de 9 del matí a 12:45 del migdia, dijous de 10:45 del matí a 11:45 es farà a Olesa de Bonesvalls i a Sant Sadurní, de fet, s'està fent durant tota la setmana passada i durant tota aquesta setmana al CAP i també a l'Índex. Anem ara amb actualitat política i és que al llarg d'aquesta setmana celebraran alguns plens municipals en aquesta zona de l'Alt Penedès. Per exemple, demà a partir de les 6 de la tarda celebrarà el ple municipal a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, un ple municipal on, com a punt molt destacat, hi ha la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i els següents. També a Sant Sadurní es farà demà, en aquest cas a 7:45 del vespre, el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament, que inclourà l'aprovació de les ordenances fiscals per l'any 2021 com un dels assumptes més destacats d'aquesta sessió, que tindrà 13 punts en l'ordre del dia, com sempre un dels plens més destacats de l'any i on també hi haurà dues mocions, per exemple, una del Partit Socialista per reclamar ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut pel sector de la restauració i el comerç del municipi i una altra de Sant Sadurní en Comú per reclamar l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament reclami al govern de la Generalitat que posi en marxa i doti pressupostàriament la mesa per a la industrialització del Penedès. També ple municipal, en aquest cas el darrer d'aquesta zona de l'Alt Penedès, dijous a 6:15 de la tarda a Mediona. Anem ara ja sí amb algunes activitats destacades de la setmana. Comencem avui amb el Bibliobús Montau, que estarà des de les 4 de la tarda fins a 6:15 a Sant Llorenç. Ja per demà, de 4 a 8 de la tarda, punt d'informació juvenil a la Font del Bosc, a la Biblioteca de Mediona. I per dimecres, al Festival Eva a Terra Sant Pere de Riudevitlles, amb l'arbre de sucre d'Ada Cossidó, a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església. Ja per divendres, un altre bibliobús, en aquest cas el Castellot, que estarà de 12 del matí a 1 del migdia davant de l'escola Font-rúbia de Font-rubí. I també la segona cita de la setmana amb el Festival Eva, també a Sant Pere de Riudevitlles, on tindrem l'Esperanceta de Casa Garcia amb el seu Sant Pere Riu entrepà vegetarià amb perdiu, una activitat gratuïta per a públic adult amb aforament limitat i, per tant, amb reserva prèvia a través del telèfon 93-899-5494 o amb un correu a escolesvelles@gmail.com. Torna ara per dissabte i l'hora del conte per a petitons, una mica perdut a càrrec de Sandra Rossi, que es durà a terme a partir de les 11 del matí a la Biblioteca de Sant Sadurní. És una activitat per a famílies amb infants d'un a tres anys, això sí, amb inscripció prèvia a través del correu www.sansadurní.cat. I acabarem dissabte a la tarda, a les 7, amb el Cercle de Dones de Lluna Plena, a l'Espai Renéixer del Càncer de Mediona, una proposta oberta a totes les dones que es vulguin dedicar un temps per elles mateixes. Hi haurà més informació i les reserves al telèfon 686-929-808 o bé al correu electrònic o bé a la pàgina web www.reneixerdelcàncer.com.
seguim presentant aquesta darrera setmana d'octubre, setmana que acaba amb la castanyada. Anem ara a Canal 20. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda amb una proposta que vincula aquest ambient de la castanyada amb activitat cultural presencial. Aquesta és la voluntat, perquè dimarts, demà mateix, a partir de les 4 de la tarda, al vestíbul de l'Escola Circell es fa l'acte de presentació del conte La família Panellet i la caixa màgica, que es podrà adquirir a una parada que s'instal·larà a 4:45 de la tarda davant de la mateixa Escola Circell de Moja el divendres. És una manera de celebrar també la castanyada per part de l'escola, a través d'aquesta iniciativa conjunta dels alumnes de l'Escola Circell i de l'Ateneu Mogent, que ha estat l'entitat encarregada d'editar aquest conte, La família Panellet i la caixa màgica. Diumenge, no deixem Olèrdola, s'ha programat la matinada al parc, que és hereva de la festa major dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Serà el conjunt monumental, amb activitats gratuïtes a partir de 11:45 del matí i fins a 12:45 hi haurà un taller familiar per transformar una capsa de cartó en una avioneta amb un mecanisme perquè l'hèlix tingui moviment. Amb passis a 11:45 i 11:45, també es podrà participar en l'activitat Contes al Cistell. I a 11:45, l'espectacle de Cluenda amb Coloraines Band. Hi haurà jornada portes obertes a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia i tant pel taller familiar com per l'activitat dels Contes al Cistell i Coloraines Band. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia a matinalgarraf@fusi.org. El mateix diumenge es pot aprofitar aquesta matinal, aquesta festa major dels parcs de Viu al Parc, per seguir la visita guiada gratuïta a la gran fortalesa d'Olèrdola. Serà a les 11 del matí. En aquest cas, la reserva prèvia s'ha de fer a viapenedès.com. Saltem a Santa Margarida i els Monjos, horari especial per Tots Sants al cementiri municipal, coincidint amb la festivitat de Tots Sants, per tal de facilitar l'accés al recinte. Fins l'1 de novembre el cementiri obre de les 10 a les 6, de les 10 del matí a les 6 de la tarda. El servei d'assistència funcionarà els dies 31 d'octubre i 1 de novembre a partir de les 10 i fins les 3 i per la tarda de les 4 a les 6. Per accedir-hi caldrà respectar les distàncies i fer ús de la mascareta, i l'aparcament, cal tenir-ho en compte, serà exclusiu per persones amb mobilitat reduïda. A Santa Margarida dels Monjos, el dimecres a les 5 a l'Espai Antistiana de la Ràpita es proposa elaborar un kit Halloween. És una activitat gratuïta adreçada a infants i joves de primària i d'ESO. Cal la inscripció prèvia a infancia@smmonjos.cat o al 93-898-3757. I dissabte hi ha anunciada Festa de la Castanyada a les 9 de la nit a la Societat La Margaridolla, amb sopar i concert show a càrrec de Pentagrama. Saltem de municipi. Dimecres tindrà lloc la segona de les sessions del cicle de coaching nutricional a Sant Cugat Sesgarrigues a càrrec d'Esther Milà. Amb aquestes sessions hi ha la voluntat d'oferir eines per aconseguir canvis en l'alimentació en les persones, treballant també més enllà dels aliments i d'un nou pla nutricional, tractant també aspectes que per algun motiu interfereixen en l'alimentació. El dimarts, a Torrelles de Foix, a les 8 del vespre, se celebrarà un ple corporatiu extraordinari de l'Ajuntament, sessió telemàtica, degut al context sanitari actual. L'ordre del dia inclou la modificació de les ordenances fiscals municipals per al proper any 2021. Aquest ple telemàtic es podrà seguir a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. I el mateix dimarts, des de les 5 de la tarda i fins les 9 de la nit, es podrà donar sang al casal d'avis de Torrelles de Foix. Cal fer la reserva prèvia a donarsang.gencat.cat. I parlem de ràdio de proximitat, perquè fins divendres resten obertes les inscripcions per participar en un curs gratuït de tècnic de so que es realitza els divendres. Es farà a partir de novembre als estudis dels nostres companys de Sarroca Ràdio. Les inscripcions es poden fer trucant o enviant un WhatsApp al telèfon 628-264482. I acabem aquesta roda, en aquest cas destacant que sota el lema Castellví decideix com t'agrada, des d'aquest mateix dilluns, des d'avui fins al dia 6 de novembre, les veïnes i veïns de més de 16 anys del municipi de Castellví de la Marca poden decidir quines 5 accions d'inversions entre 11 propostes formen part dels pressupostos per l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. Es pot votar de dues maneres, adreçant-se presencialment a la seu de l'Ajuntament de Castellví o bé a través d'un formulari online al qual es pot accedir a través del portal web de l'Ajuntament o dels seus comptes a les xarxes socials.
La roda d'actualitat dels dilluns fa parada ara al Baix Penedès i des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo ens explica què passarà als municipis d'aquesta comarca al llarg d'aquesta setmana. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs una roda d'actualitat que pot ser que canviï si es fan algunes anul·lacions o bé ajornaments dels actes que us anirem explicant. Comencem a Llorenç del Penedès, on aquest divendres, dia 30, per als més petits, explicaran un conte sobre la castanyera que es trobarà publicat a les xarxes de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès. Pel que fa a la Bisbal del Penedès, concretament aquest dissabte, dia 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, a l'Auditori Sala Salva, es farà El germà persegueix dinosaures. És una pel·lícula d'Alessandro Gassman, Isabella Ragonese i Rossi de Palma. Continuem al Vendrell, on avui a les 6 de la tarda hi haurà sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del Vendrell. També recordem que l'exposició Perucho Miró al Vendrell estarà fins al proper 28 de febrer i que es pot visitar a la Fundació Apeles Fenosa. També recordem que aquests dissabtes al Ocine del Vendrell s'estan realitzant pel·lícules cinema infantil en català i aquest dissabte concretament serà la pel·lícula de Frozen 2. Continuem a Calafell, és que el 31, el dissabte i el diumenge, a les 11 del matí, a la Ciutadella Ibèrica es farà Cap a l'altra vida, l'amor en el món dels íbers. És una visita temàtica sobre el pas de la vida a la mort a la cultura dels íbers i està adreçada a tots els públics. L'entrada és gratuïta, més 2 euros del guiatge. Les places són limitades i caldrà fer reserva prèvia al 977-694-683 als matins o bé per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.org. I acabem molt aviat, a Cunit, fins al dia 30 d'octubre, fins al divendres, es podrà visitar la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit. L'exposició Tu tens la clau. De moment és tot el que hi ha a nivell d'agenda i esperem el dijous poder-vos aportar més cosetes.
Acabem aquesta roda d'actualitat que serveix per explicar com es presenta aquesta setmana que acaba amb Halloween, amb castanyada, amb visites al cementiri, a Ràdio Vilafranca, amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs mira, comencem justament per l'últim dia de la setmana, que serà l'1 de novembre, el dia de Tots Sants. No és que comencem per aquell dia, sinó que comencem en general des d'avui i fins aquell dia, perquè l'Ajuntament de Vilafranca ha fet una recomanació aquest any d'esglaonar al llarg de tota la setmana les visites al cementiri amb motiu de Tots Sants. Recorden que l'horari del cementiri durant tota aquesta setmana, des d'avui mateix i fins diumenge, serà obert cada dia de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda de forma ininterrompuda. Per tant, arran de l'activitat de Tots Sants, amb les tradicionals visites al cementiri, l'Ajuntament té previst reforçar aquesta senyalització dins del recinte en forma de senyals preventives que marca la normativa de la Covid-19. En aquest sentit, serà obligatori l'ús de la mascareta a l'interior del cementiri. A l'entrada del recinte hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic i caldrà mantenir la distància de seguretat amb les altres persones que visiten el cementiri. Malgrat que des de l'Ajuntament no s'estima necessari obtenir cita prèvia per accedir al recinte, es recomana, però, que s'evitin les aglomeracions i que les visites es puguin fer de manera esglaonada al llarg de tota aquesta setmana, a partir d'avui i fins diumenge, el dia 1 de novembre. L'horari del cementiri, com dèiem abans, és excepcionalment aquesta setmana, de 9 del matí fins a les 6 de la tarda, obert tota l'estona de forma ininterrompuda. I, a més, com és tradicional, al final de la setmana, els divendres 30, dissabte 31 d'octubre i el diumenge 1 de novembre, hi haurà també instal·lades parades de venda de flors, elements florals ornamentals a la plaça del Pedró, situada doncs, ben a prop del cementiri municipal de Vilafranca del Penedès. I també s'informa que la missa de pregària del dia de difunts, del dia 2 de novembre, el dilluns que ve, aquest any no se celebrarà a la capella del cementiri. Aquest dia es faran dues misses a l'església de la Trinitat a 8:45 del matí i a la basílica de Santa Maria a les 8 del vespre. Ja veus que hem començat repassant tota la setmana perquè, de fet, des d'avui mateix, amb aquest horari i fins diumenge, les visites al cementiri de Vilafranca doncs, es fan d'una forma excepcional a motiu de la pandèmia de la Covid-19. Però, si aquesta setmana destaca per alguna cosa en especial, podríem dir que és per la presentació i els detalls de la desena edició del Most Festival, el Festival Internacional de Cinema del Vi, que tindrà lloc al Penedès, a Vilafranca principalment, però recordem que cada cop s'ha anat extenent a més indrets de la zona del Penedès, tindrà lloc, com dèiem, al Penedès del dia 5 al 15 de novembre. I els detalls se'ns donaran a conèixer amb dues rodes de premsa demà mateix. La primera es fa aquí a Vilafranca, a les 10 del matí, per part de l'alcalde de Vilafranca i el regidor de Cultura, en Pere Regull i en Ricard Rafeques, en el Vinceum. Ens explicaran doncs la informació detallada d'aquesta desena edició del festival. I després, aquests dos protagonistes, junt també amb responsables de l'organització del certamen, des del Vinceum concretament, es desplaçaran a Barcelona, on a la Filmoteca de Catalunya, també demà, a la 1 del migdia, està previst que facin una segona roda de premsa, en aquest cas per traslladar la informació també a la resta de mitjans de comunicació d'abast nacional catalans. És, com dèiem, una de les qüestions destacades d'aquesta setmana a Vilafranca del Penedès, i entre altres també tenim diferents activitats de caire cultural, sobretot, principalment, però algunes d'elles, per exemple, d'àmbit informatiu a nivell municipal. Demà al migdia ens convoquen des de l'Ajuntament per donar-nos detalls de quines són les accions i les línies de treball que du a terme l'equip de govern en matèria d'habitatge. És una roda de premsa que faran demà al migdia, protagonitzada per l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, també el regidor d'Urbanisme, Francisco Romero, o la regidora d'Habitatge, la Lourdes Sánchez. Com dèiem, però, també hi ha molta activitat cultural aquests dies a Vilafranca del Penedès. Per exemple, demà dimarts, a les 7 de la tarda, i al claustre de Sant Francesc, hi haurà la presentació dels clubs de lectura d'aquest any, de la Biblioteca Torres i Bages, en aquest cas adreçada aquest any al Joan Perucho, la figura de Joan Perucho, i es presentaran, doncs, aquests clubs de lectura i aquesta primera obra de les històries naturals de Joan Perucho en el claustre de Sant Francesc demà a les 7 de la tarda. Parlem de més publicacions o de més llibres o de temes relacionats amb el món del català i de la lectura, perquè la Carme Junyent i la Bel Zavalla parlaran sobre el futur del català en un acte que fan a l'Agrícol. Serà aquest dimecres, dia 28 d'octubre, a les 8 del vespre, a la sala Kitchener del Centre Artístic del Penedès, l'Agrícol, que s'organitza aquesta activitat per part de la secció literària de l'entitat. En concret, la lingüista Carme Junyent presentarà el seu darrer llibre, El futur del català depèn de tu, una guia per evitar que la llengua catalana desaparegui, publicat per Edicions La Campana, i ho farà amb la col·laboració de la periodista Bel Zavalla, que també ha estat acompanyant-la en la redacció d'aquest llibre. Recordem que la Bel Zavalla és periodista vilafranquina, que ha estat doncs col·laborant en la publicació d'aquest llibre de la Carme Junyent. I parlem de més presentacions culturals o de més commemoracions. En aquest cas, si el llibre aquest es presenta el dimecres, dijous, hem de recordar, de fet, no és que hi hagi un acte en concret a Vilafranca, però sí que hem de recordar que dijous se celebra, es commemora el Dia Internacional d'Internet. I hem estat parlant justament amb gent d'aquí a Vilafranca que fa molts anys que es dedica a la promoció de les xarxes socials. Antigament en dèiem les noves tecnologies, avui en dia són les tecnologies virtuals. És Vilafranca Virtual, que continua mantenint un punt TIC a la capital de l'Alt Penedès, i que ens han donat detalls de com està fent el seu treball en aquests moments, Vilafranca Virtual, i quin és el seu funcionament. Això ho podreu conèixer a través d'aquesta casa, de Ràdio Vilafranca i de Penedès Televisió, que el mateix dia 29, que és el Dia Internacional d'Internet, oferirem un reportatge a través dels nostres mitjans. I també hem de comentar-vos, per cert, que es presentarà el divendres que ve, a les 10 del matí, al Vinceum de Vilafranca, un quadre de l'artista Palau Ferrer, a motiu del centenari del naixement d'aquest artista. El regidor de Cultura, Ricard Rafeques, assisteix a la presentació pública d'aquest quadre Dona amb anyell, de l'artista Matías Palauferrer, propietat del Vinceum, que pertany a la donació que li va fer mossèn Trens l'any 1972 i que ara temporalment formarà part de l'exposició permanent del Vinceum per celebrar l'any Palauferrer, a motiu del centenari del naixement d'aquest artista de Montblanc. I per acabar, també més activitat cultural. Per exemple, la presentació d'un llibre, d'en Jaume Baltà, que coneixeu prou bé aquí, un llibre dedicat als personatges de la ciència i la tecnologia al Penedès, i que es presenta concretament a la Biblioteca Torres i Bages aquest proper dijous a les 7 de la tarda.
Gràcies, Josep Maria Soler. Acomiadem aquí aquesta roda i donem pas a les notícies. Primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Des d'aquesta passada nit ja està en vigor el toc de queda que a Catalunya s'aplica a partir de les 10 de la nit. Els principals aspectes que comporta aquesta mesura excepcional són el confinament a casa de 10 de la nit a 6 del matí de l'endemà. El comerç i actes culturals, esportius o restaurants amb menjar per a emportar han de tancar a les 9 de la nit, tot i que la prestació de serveis de restauració a domicili serà fins a les 10. Finalment, les activitats culturals i espectacles públics podran finalitzar a les 10 de la nit i es permetrà el retorn dels assistents entre les 10 i les 11. Les mesures són d'aplicació per a tothom a Catalunya. Policies locals i Mossos d'Esquadra s'encarregaran de la vigilància, inspecció i control. De moment, el termini de les mesures és per 15 dies i hi ha diferents excepcions al confinament. Els treballadors ratifiquen el preacord a Robert Bosch. Amb un 88% de vots favorables, els treballadors de l'empresa ratificaven durant el dissabte el preacord arribat entre la representació sindical i la direcció de Robert Bosch pel tancament de la fàbrica de Castellet i la Gornal, fixant la fi de l'activitat per al 30 de novembre del 2021. L'entesa recull el compromís de posar en marxa una comissió per aconseguir la reindustrialització de la fàbrica. Pel que fa a les indemnitzacions, el preacord contempla que els treballadors de menys de 50 anys puguin optar a cobrar 50 dies per any treballat sense topalls, amb una paga lineal de 1.400 euros per any treballat. En relació als treballadors de 51 a 54 anys, també tindran una indemnització de 50 dies per any treballat, però la paga lineal serà de 2.200 euros per any. A més, l'empresa els pagarà el conveni especial de la Seguretat Social fins als 63 anys. Per últim, els empleats de més de 55 anys es podran prejubilar amb el 75% del salari brut i una revalorització anual de l'1% fins als 63 anys. Us expliquem ara que l'Audiència de Tarragona jutjarà al novembre un nou homicidi sense cadàver. La Fiscalia acusa d'homicidi dos germans per presumptament haver matat el cunyat al Montmell arran d'una disputa per una plantació de marihuana que compartien. En canvi, demana el sobreseïment provisional respecte al sogre de la víctima, que també està processat. Els fets es remunten a l'agost del 2017 i el cos de la víctima, de 30 anys, no ha aparegut. L'octubre d'aquell any, els Mossos d'Esquadra van detenir els processats després d'analitzar la informació i els posicionaments dels seus telèfons mòbils. Aquest serà el tercer judici per homicidi sense cadàver a Tarragona en 6 anys i la Fiscalia demana per als dos acusats una pena de 15 anys de presó per un suposat delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat i 2 anys més de presó per un suposat delicte de danys amb incendi per la crema de la furgoneta de la víctima. En concepte d'indemnització, proposa que indemnitzin conjuntament i solidària cadascun dels tres fills menors de la víctima amb l'import de 120.000 euros, la dona de la víctima i alhora germana seva amb 90.000 euros i la mare del mort amb 50.000 euros. El judici està previst que es faci el mes vinent a l'Audiència de Tarragona si la pandèmia no obliga a alterar el calendari. I acabem explicant-vos que se suspèn la celebració dels Sobirats Tasta a la causa de la pandèmia. L'Ajuntament de Sobirats ha decidit ajornar fins l'any vinent el 16è Sobirats Tasta, la mostra de vins, caves, gastronomia i productes de la terra que s'hauria celebrat el 29 de novembre. Malgrat en un primer moment es va decidir celebrar la mostra amb un nou format per tal d'adaptar-se al nou escenari, les darreres restriccions han obligat a l'organització a posposar aquesta 16a edició per l'any vinent, una notícia que també s'ha comunicat durant aquests dies els sectors representants a la mostra, cellers, restauradors, elaboradors, productors, artesans i artistes. Malgrat aquesta situació, les regidories de Turisme i Promoció Econòmica aposten per reforçar el seu compromís de recolzar el teixit empresarial.
Els esports. Passen 7 minuts de 2:15 del matí després de conèixer tot el que donarà de si aquesta setmana al Penedès. Ens retrobem amb l'activitat esportiva. Per això tornem fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs els dilluns, a aquesta hora, com bé sabeu, regna l'esport aquí al Penedès en xarxa, uns esports que avui, com acostumem a fer, arrenquem amb els resultats dels equips penedesencs en aquesta cinquena jornada de l'Hockey Lliga. Comencem, doncs, amb el Noia, que va caure ahir al Palau Blaugrana per 8-1 en un partit amb un marcador força enganyós, i és que els locals es van avançar ja al minut 4 amb un gol del sadorninenc Pau Bargalló, i va ser Eller Nunes el que al minut 9 va posar el 2-0, amb el que s'arribaria al descans. A la represa, però, Roc Pujades retallaria distàncies, transformant el 2-1 de falta directa i donant ales a un Noia que a poc va veure com l'efectivitat del Barça li passava per sobre, i és que en 3 minuts Nunes transformaria dues directes per signar un hat-trick que més tard repetiria Pablo Álvarez, que en un minut de glòria i en inferioritat numèrica marcaria fins a 3 gols que deixaven totalment sentenciat el maig. Un resultat que encara, però, engreixaria més Ignacio Alabart amb el 8è blaugrana. Després d'aquesta dolorosa derrota, el Noia pensa ja en el proper partit. Serà aquest mateix dissabte, a 8:15 del vespre, a Torrelavit, rebent la visita del Mataró. Importantíssim maig que obrirà la porta a una estrena europea que serà el proper 7 de novembre a Lisboa. I del Noia passem ara al Calafell, que és el primer equip penedesenc, de fet, a empatir els estralls de la Covid-19 en aquesta Hockey Lliga. Anem, doncs, directament fins a Domens Ràdio, on ja tenim a punt la companya Lourdes Meroño. Lourdes, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs el partit de l'Igualada Calafell previst per aquest dissabte es va haver d'ajornar i suspendre degut a que dos jugadors verds i blancs van estar en contacte amb un positiu de Covid. El pròxim partit que jugarà el Calafell serà el pròxim dissabte a les 8:00 PM al pavelló Joan Urtoi i serà contra el Taradell.
Un Calafell que va haver d'ajornar, de fet, el partit, com ens comentava la Lourdes ara mateix, corresponent a aquesta cinquena jornada de l'Hockey Lliga, i un Vendrell que, com el Noia, no va poder sumar. Lourdes, explica'ns.
Doncs els del Baix Penedès s'han caigut derrotats a la pista del Mataró i acumulen 3 jornades sense sumar els 3 punts. El club d'esports del Vendrell ha caigut derrotat a la pista del Mataró per 4-2 en el maig de la cinquena jornada de l'Hockey Lliga. Els homes dirigits per Josep Lluís del Riu no han pogut sumar la segona victòria de la campanya i han perdut contra un teòric rival directe a final de la temporada. Els barcelonins, que arribaven al maig sense haver estrenat el caseller de triomfs, ho han aconseguit davant d'un Vendrell que ha vist com l'encontre es complicava amb un fatídic minut 30. L'equilibri entre ambdós conjunts s'ha mantingut en bona part del primer temps, tant és així que el marcador inicial s'ha mantingut fins al minut 21. Un penal a favor dels locals ha estat transformat per Lladó després de colar la bola sota els braços de Xeda. La reacció del Vendrell no tardaria a arribar i Manonetxi empataria abans del descans amb una acció per darrere de la porteria que culminaria ell mateix. No ha estat fins al segon temps quan l'encontre s'ha dinamitat. Novament, Lladó s'encarregava de veure porteria amb una rematada dins de l'àrea que acabava amb el 2-1 en el minut 31. Un minut fatídic perquè arribaria la desena falta vendrellenca, una directa pels locals i el 3-1 anotat per Romero. El duel es complicava i les opcions de puntuar es reduirien encara més quan Lladó feia el seu triplet particular en el minut 36 amb una jugada individual pel centre. Ja en escala de penal aconseguiria reduir diferències en el minut 38 anotant un penal, però malauradament només seria per maquillar el resultat. Amb aquest resultat, els del Baix Penedès cauen a la desena de posició amb 5 punts, sent el primer equip que evitaria completament el descens i se salvaria de forma directa. La pròxima cita dels Roig i Negres serà dissabte vinent a les 8:00 PM rebent la visita del Voltregà.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i repassat ja els resultats d'aquesta cinquena jornada de l'Hockey Lliga, obrim ara plana amb l'Hockey Lliga Plata i parlem en aquest cas del Vilafranca i també de la Covid-19, per això anem ara fins a Ràdio Vilafranca. Tito Boada, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, sí. És la nova realitat, maleïda nova realitat, perquè actualment no se sap si juguen o no juguen o quan jugaran o no jugaran. En aquesta jornada del grup Nord, la tercera, es va ajornar el Holaceta Sant Cugat i el Manlleu Areces. Es dona la circumstància que el Manlleu encara no ha començat a jugar. I sí que es van jugar el Tordera 7, Companyia de Maria 4, el Capellades 2, Liceu B 5 i el Sum 5, Dominico 5. Es va ajornar el Sant Just, Digitècnic Vilafranca, els vilafranquins presentaven 3 casos positius, avui tornen els entrenaments i aquest partit el jugaran el proper diumenge a 12:45, el proper cap de setmana és jornada de descans.
I Tito, aprofito per preguntar-te també pel Vilafranca de futbol, com li ha anat aquesta segona jornada?
Doncs bé, un Vilafranca de futbol que es desplaçava al camp de l'Europa va ser un partit molt estrany. Expulsió del defensa local David Fontanils als 20 segons. És la segona... És la primera expulsió més ràpida del Vilafranca de futbol en tota la seva història. Va ser un penal dins l'àrea per una estirada de samarreta, però sembla que amb la nova normativa reglamentària futbolística, amb el penal ja n'hi ha prou de càstig i s'ensenya la targeta groga. L'àrbitre va interpretar que era com una mena d'entrada dura o sense opció de jugar la pilota i, per tant, el va expulsar. Però això no era preocupant, perquè el penal el va fallar el conjunt de l'Europa, o millor dit, el va aturar Toni Casamayor. Als 10 minuts va marcar l'Europa amb jugada de pilota parada, va tenir alguna oportunitat al Vilafranca. A la segona, Toni Casamayor va tornar a aturar un penal, però a l'1-0 ja no es va moure de l'electrònica. Aquests són els marcadors de la jornada. Castelldefels 2, Batlló, Sant Cristòbal 1, Muntanyès 0, Europa 1, Vilafranca 0, Igualada 1, Manresa 0, Sant Feliueng 1, Poble de Mafumet 0. Lideren la classificació amb 6 punts l'Igualada i el Castelldefels. Amb 3, Terrassa, Vilafranca, Sant Cristòbal, Europa i Sant Feliueng. I amb 0, Poble de Mafumet, Manresa, Muntanyesa i Valls. El Vilafranca tornarà a jugar el 7 de novembre. Aquesta setmana descansa. I també ens quedem amb una imatge que es podrà veure avui als informatius de Penedès Televisió, i és que la part jove, els aficionats joves de l'Europa, es van situar tots darrere la porteria, com ja ho fan sempre, de la porteria local, sense mascaretes, sense distància, i no sé si es havien posat desinfectants a la mà. El que seria bo que des de Barcelona, des de l'Ajuntament, en prenguessin nota i, com a mínim, aquestes imatges, que recorreran segur tot el nostre país amb una situació actual, no es puguin veure més.
Moltíssimes gràcies, Tito. I avui acabarem parlant de padbol. Per això anem fins a Canal 20, on ja ens espera el company Armand Benito. Armand, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs així, avui volem parlar d'un esport que segurament molts de vosaltres, quan l'Eli ha dit padbol, haureu dit què és això, no? Quin tipus d'esport és això? De fet, és un esport que té, doncs, 12 anys de vida aproximadament, però que potser es practica, doncs, des de fa 9 anys, que és quan es va fer la primera pista de padbol. Per parlar de padbol, perquè a més tenim campions per aquí ben a prop, ho farem, doncs, a Iñaki Iniesta. Ell va ser subcampió d'Europa el 2017 a Romania, va ser quart d'Espanya el 2019 i aquest 2020 campió de Catalunya. Iñaki, bon dia.
Bon dia.
Bé, Iñaki, evidentment que suposo que molta gent s'ha quedat una mica ara aturada i ha dit, jep, padbol. Què és el padbol? El padbol no deixa de ser, doncs, un esport entre el pàdel i el futbol, no? Però explica'ns una mica, perquè la gent ho pugui entendre, què és el padbol.
Sí, bueno, al final, o sigui, és una barreja entre el futbol, el pàdel i el vòlei. O sigui, al final també entra una miqueta de vòlei pel tema de que quan jugues, doncs, tens aquest toc que és la recepció, la col·locació i el remat. Llavors també entra una miqueta també del vòlei. Però bueno, al final no deix de ser el típic futbol-tenis que hem practicat tots. Tothom que ha jugat a futbol, segur que a l'entrenament han fet un futbol-tenis, això ho han practicat tothom. Però clar, també el tenir ara el tema del vidre, doncs li dona molta continuïtat, saps? El dinamisme al final és diferent.
Perquè, evidentment, a molts entrenaments, tu ho has dit, inclús molts entrenaments que es poden veure a la televisió d'equips de primera divisió, el practiquen, no?, que aquest futbol-tenis, vòlei, perquè realment doncs, ho juguen dos contra dos. Exacte. Però és el que dius tu, clar, aquí s'afegeix el pàdel, que això fa doncs, que sigui molt més, que tingui molt més dinamisme, no? No s'acaba doncs, sí, quan la pilota toca terra i se'n va fora, que continua, perquè si pica el vidre doncs pots continuar, no? I el tema pilota també. Quina pilota es fa servir per jugar al padbol?
La mida és 4,5. Al final és, bueno, la talla 5, diguéssim que és la de futbol 11, perquè m'entenguis. I futbol sala és talla 4.
Sí, és aquí 4, la meitat. Seria... La meitat entre futbol sala i futbol 11, vaja.
Sí, tal qual.
Com he comentat al començament, el padbol és realment doncs, un esport que fa poc doncs, que existeix. De fet, segons Wikipedia, que jo també, evidentment, de padbol entenc poc, segons Wikipedia es va fundar l'any 2018, ho va fundar un argentí, sembla ser, i la primera pista per poder jugar a padbol la van tindre allà a Argentina el 2011. Els argentins són un dels que més juguen, però aquí es practica també bastant, i de fet són els campions, no?, pràcticament.
Sí, la veritat és que es va inventar això a Argentina. Va ser el, t'ho diré bé, el desembre del 2010. Ara, el desembre, farà 10 anys, és l'aniversari. De la primera pista, estem parlant de la primera pista. I la veritat és que sí, o sigui, va començar tot allà a Argentina, allà... La veritat és que el futbol és una religió, pràcticament, o sigui, són molt bons, però des de que es va implantar també aquí a Espanya, que van començar a, aquí a Espanya, va haver-hi a Mallorca unes pistes que és on realment estan els millors. O sigui, al final, els millors jugadors d'aquí d'Espanya estan a Mallorca i seguidament aquí a Catalunya. I la veritat és que els últims campionats, tant a nivell nacional com tot, ho ha guanyat internacional, ho ha guanyat Espanya. O sigui, no hi ha rival. De moment, no hi ha rival.
Bé, ara parlem una mica d'aquests cops que són segurament els cops més importants o les regles una mica d'aquest padbol, perquè m'has comentat que semblant al voli, però de totes formes, tal com passa amb el voli, no has de fer tres tocs, pots rematar la primera, no? Pots fer volelles i quins serien els cops guanyadors, els cops més importants del padbol?
Bueno, és com dius, es pot rematar també de primeres. O sigui, la pista de padbol, diguéssim, té una zona, que és on està la red, que és una zona vermella, i aquí està permès rematar de primeres. Que per això mateix també aquí és on estan els bloquejos i està tot. És una zona que permet això, rematar de primeres. Si no, mínim ha d'haver-hi dos tocs, mínim. Llavors, un mínim de dos i un màxim de tres. I els cops així més importants, doncs, si estan les voleges, i si no, el tema de les tirenes. Hi ha gent a nivell, per exemple, amateur, es juga molt de cap. Nosaltres, quan fem campionats, hi ha dues categories. Categoria pro i categoria amateur. A categoria pro està permès tot, les voleres, les xilenes, tot, i amateur no es pot fer cap cop que la pilota torni al teu camp. Diguéssim, perquè també, clar, si algú està començant i vol jugar a nivell amateur, que vingui algú de nivell pro i li comenci a fotre-li voleres a saco, pues, la veritat és que no... És un partit molt avorrit, diguéssim. I llavors els cops més importants serien aquests. El tema de la volea, la xilena... Són els més, així, més vistosos, també.
Clar, la tècnica és molt important, no? El saber haver jugat a futbol, no? I tenir tècnica, doncs, això és molt important, no? El padbol.
Has de tenir un mínim, perquè al final... Sí, clar, jo ho comparo molt amb el pàdel. El pàdel, òbviament, has de tenir també coneixements, però també és... està obert a més gent. El padbol, la veritat és que és un públic més reduït, perquè has de tenir un mínim de tècnica. Inclús hi ha jugadors bons que han anat a jugar a padbol i no se'ls hi dona bé. I són jugadors de futbol que són bons. Però no vol dir que siguis bon jugador de futbol, no té una relació directa. Saps? Vull dir, hi ha jugadors que no... O inclús al revés, hi ha jugadors que no eren grans estrelles del futbol i després al padbol, doncs, tècnicament són bons i poden jugar.
De fet, tu ets practicant de pàdel, no, també? Has sigut practicant de vòlei, en aquest cas, o de vòlei no?
No, de vòlei no, tant no arribo.
Ah, molt bé. Parlem una mica de tu, ara. Com he comentat, vas ser subcampió d'Europa a Romania l'any 2017, quart a Espanya el 2019, campió de Catalunya ara el 2020. Quan va començar això teu per practicar pàdel?
Pues, la veritat, van obrir aquí a Vilafranca, van obrir unes pistes el 2015. La van obrir dos germans, són els germans Padilla, i la veritat és que el van portar, o sigui, van portar aquest esport i, bueno, el típic allò que dius, bueno, vaig a provar. Tinc bon toc de pilota, tal, bueno, anem a veure què tal. I al principi, complicat, perquè és allò que el vidre se't complicava molt. Clar, o sigui... Està molt bé això del que et deia del futbol tenis i tal, però el tema del vidre, fins que no el domines, et complica bastant. I a partir, bueno, allò que et vas picant i dius, vinga, va, anem a jugar, anem a jugar, anem a jugar, et donen la possibilitat d'anar a un nacional. Vaig anar al primer nacional el 2015, mateix 2015 vaig anar a un nacional, i no res, o sigui, vam guanyar un partit i de gràcies. O sigui, portàvem dos mesos practicant i no vam fer res. I a partir d'aquí, pues, ja vam començar amb els equips, amb els entrenos, i bueno, ja el 2017 ens van donar la possibilitat d'anar a Romania, que vaig anar juntament amb el meu germà, i dos parelles més, que una era de Mallorca, bueno, les dues, perdona, les dues eren de Mallorca. I llavors, representant Espanya, vam anar tres parelles. I clar, et trobes allà a Romania, en diferents països, tant com França, Portugal, Alemanya, Holanda, Itàlia, clar, o sigui, Bèlgica, clar, estan molts països, i et trobes allà que dius, bueno... I la veritat és que molt bé, o sigui, una experiència brutal. Va ser una setmana allà on realment et sents professional. O sigui, al final estàs practicant un esport que allà té més repercussió que aquí. Mm-hmm. Perquè, per exemple, a Romania té moltíssima repercussió. O sigui, hi ha pistes a tot arreu. Aquí a Espanya també, hi ha molts llocs on hi ha pistes. Però allà com que s'està escoltant molt més, saps? Li donen més importància. I bé,
i subcampions,
vam tenir una fase,
no?,
de grup de que va anar bé. Uh-huh. I llavors, bueno, ja et dic, nosaltres vam quedar segons, que vam perdre la final contra Mallorca. O sigui, al final Espanya va quedar primer, segon i quart. O sigui, la veritat va sortir rodó, la veritat.
Perquè ara m'estàs parlant, clar, una setmana a Romania, campionats d'Europa, campionats, sí, d'Espanya. Clar, si ja és difícil trobar un sponsor per un equip de futbol o per un equip de bàsquet, per un equip de padbol, com t'ho fas?
És complicat. Nosaltres, per exemple, hem tingut sort, que a vegades quan hem anat a tornejos, hem tingut sort de que inclús comerços locals, per exemple, gent de la Granada o Vilafranca, allò que et donen una petita aportació, doncs per tema equipacions, tema viatge... Llavors, bueno, vas allò picant portes i aconseguint el que pots. Tema Romania, per exemple, va haver-hi les despeses, va ser a mitges. Allà a Romania ho pagaven tot el que era hotel, menjar, viatges, tot ho pagaven ells. L'únic que, bueno, tu tenies que pagar el vol d'anar cap allà.
Encara, encara.
Llavors, depèn del torneig, doncs et fan una cosa o una altra.
Mm-hmm. Encara, Déu-n'hi-do.
Jo, per exemple, he tingut la sort de l'any passat anar a Portugal. Vaig poder anar dues vegades a tornejos a Portugal, on també feien el mateix. Vull dir, et pagaven, ja sigui el vol o sigui l'estància allà. Llavors, clar, això fa que sigui més fàcil el poder tu també practicar i moure't, perquè al final el maco d'això és moure't, conèixer diferents jocs, gent...
Bé, i ara tenim, per rematar-ho, la Covid. Clar, ja, amb això ja ho remates del, clar, tot, un esport minoritari, un esport que comença, com aquell que diu, i a més a Vilafranca ja no es pot practicar, ja no tens la pista a Vilafranca per poder fer-ho, i per rematar-ho, doncs, aquest campionat que tenies, doncs, ara a Mallorca, doncs s'ha ajornat, no? Ja ho matem tot.
Clar.
Tu ara, per jugar a padbol, on te tens que anar a entrenar? Perquè necessites una pista interior, no? És indoor, el padbol.
Sí, és indoor. A veure, exterior també hi ha. Hi ha molts llocs. Mira, ara mateix, farà una setmana, han obert quatre pistes a Girona. I les quatre de Girona són exterior. Uh-huh. O sigui, al final, inclús a Calafell. A Calafell hi ha dues que són exterior. Però clar, què passa? El tema de la humitat, amb el padbol, per exemple, influeix molt. No és com el pàdel, que el pàdel al final el que et queda, la humitat, el que afecta és el vidre. Llavors dius, bueno, si t'afecta el vidre, doncs bueno, més o menys ho pots salvar. Però aquí, com el terra no és com el del pàdel, que al final això és com és un plàstic, és... la humitat aquí és dolentíssima, perquè a la mínima que aixeques la cama te'n vas a terra. Llavors, clar, això es converteix en que o jugues indoor o limites molt el poder jugar. Llavors has d'anar a Rubí.
A Rubí has d'anar a entrenar, Déu-n'hi-do.
Sí, el pàdel d'allà d'indoor de Rubí. Sí, bueno, i també la sort que hi ha és que també a Rubí estan els millors jugadors, també d'aquí de Catalunya estan allà a Rubí. Llavors, clar, pues, al final vas un cop a la setmana o cada dues setmanes i fas un entrenament bastant de nivell. Llavors, bueno, està molt bé, la veritat.
Bueno, millor entrenar, millor entrenar amb els millors, no? Millor entrenar amb els millors, així amb pocs entrenos, sí, no? Bueno, en tot cas...
L'últim nacional, per exemple...
Sí, digues.
L'últim nacional, per exemple, Catalunya, diguéssim, va quedar segons, tercers i quarts. Vull dir que, al final, el nivell aquí a Catalunya és bastant alt. Si estem parlant de, clar, del pòdium, diguéssim, tres parelles de quatre. O sigui que alguna cosa bé estarem fent.
Pues sí, faltaria, doncs, aviam, tantes pistes de pàdel que hi ha per aquí, doncs que n'hi hagués alguna també, una pista, encara que sigui exterior, ja sé que interior és complicat, però exterior, almenys que n'hi hagi una que puguis practicar a l'estiu, que no hi ha tanta humitat que puguis practicar el pàdel, no?
Sí.
Aviam si ens escolten. Iñaki, només per acabar, hi ha alguna data per aquest campionat estatal que tenies que anar a fer a Mallorca, a l'Acadèmia Rafa Nadal, o de moment està tot aturat?
De moment està tot aturat, la veritat. No s'han volgut mullar i dir dates perquè, bueno, ja veieu com va tot aquest tema. Llavors, clar, muntar un campionat d'aquesta magnitud i fer que gent de tota Espanya vagi un mateix punt, la veritat és que ara mateix jo crec que està bastant complicat.
Molt bé, doncs Iñaki Iniesta, de la Granada, que no ho hem dit, moltes gràcies per atendre'ns i que la gent, doncs, ara ja coneix una mica més el pàdbol. Moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres. Merci.
Adéu.
Punt i seguit als esports, que tornaran divendres puntualment al Penedès en Xarxa. Mig minut escaig i ens plantem a les 10, notícies, i seguim parlant de la campanya Compra Prop.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible...